Bon dia, són les 8, arrenquem el matí. A Ràdio Estel ara mateix tenim 24 graus a Barcelona, 17 graus a Girona, 25 graus a Tarragona i 20 graus a Lleida. Vilafranca del Penedès també tenen 21, a Figueres n'hi ha 19. Avui tornarem a tenir un matí assolellat. Hi ha algun núvol a primera hora en algun punt de la costa, però acabaran marxant. Avui les temperatures seran més altes que no pas les d'ahir, tot i que a partir del migdia sí que és veritat que els núvols cap al Pirineu o cap al Prepirineu poden anar a més, deixar-hi algun ruixat o tempesta que fins i tot pot arribar a algun punt de l'interior del país. Ara us donem tots els detalls d'aquesta previsió meteorològica. Avui és dijous, és 20 de juny.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, que comença amb festa i amb ressaca a Girona. Ara us ho explicarem pels ascensos a primera de futbol i a l'ACB dels equips de bàsquet i de futbol. I com sempre, comencem també amb tres protagonistes. Els primers seran els alcaldes de pobles de Catalunya que estan aquests dies, i ja en fa uns quants, sense aigua potable, plena onada de calor, temperatures de 40 graus... I la previsió que a partir d'avui els termòmetres, com us deia, tornin a pujar. Tot i això, i que a casa obris l'aixeta i no surti ni una gota d'aigua. Això és el que s'estan trobant en alguns municipis, com a Vacarisses, al Vallès Occidental, on fa anys que aquesta situació es va produint. Com que s'ha avançat la falta de pluja, doncs els pous s'han acabat aixugant abans d'hora. En d'altres llocs, per exemple, una trentena de pobles de la comarca de les Garrigues no tenen aigua per la contaminació amb pesticides per un abocament il·legal al pantà d'Utxesa. S'hi ha mirat de posar-hi remei, però l'aigua no recupera encara els nivells òptims i segurs per al consum, i els veïns fa dies i dies que no en tenen d'aigua. Malauradament, vivim en un país estressat hídricament, on plou poc i mal repartit, i on quan arriba l'estiu sempre parlem de pobles on hi han d'arribar camions cisterna per abastir els seus veïns. Avui us n'explicarem les conseqüències i sabrem com se les maneguen en aquests municipis castigats també per temperatures extremadament altes en cases on no hi ha aigua corrent. Serà a partir de 8:45, escoltarem en directe aquí al matí a Ràdio Estel els alcaldes de Bovera, de l'Albi i de Vacarisses. L'altre nom propi, sense cap mena de dubte, de la nit és el de Juan Manuel Moreno Bonilla, el reescollit president de la Junta d'Andalusia pel Partit Popular, que ha entrat a la història d'Espanya. La majoria absoluta que ha aconseguit en les eleccions d'aquest diumenge són un abans i un després. Andalusia era un territori soe, bressol del poder socialista, feu dels vermells, bastió de poder de l'esquerra. La terra treballadora i humil, però orgullosa d'un socialisme potser condescendent, però sentit i imbrincat en cada racó de la societat. Aquella Andalusia o ja no hi és o s'ha quedat a casa. Molt en parlarem ara, de si el problema és el candidat de Pedro Sánchez, així en parlàvem, així es feia referència, Juan Espadas, però la majoria absoluta de Moreno Bonilla diu molt més que això. És el PSOE, en realitat, qui té un problema, no Sánchez. No va ser Sánchez qui va perdre Andalusia, va ser Susana Díaz, en el seu dia, que va passar d'haver de governar Espanya a perdre el possible lideratge tant del socialisme espanyol com també de la seva Andalusia. La que va heredar d'un PSOE que potser no és el que era, però que aguantava vermell fins i tot quan el PP treia majoria absoluta. Alguna cosa de fons ha canviat a Andalusia, i quan alguna cosa canvia a la major comunitat autònoma espanyola, significa que alguna cosa li passa també a Espanya. Avui en parlarem llargament en temps de tertúlia. I finalment tornen a ser protagonistes els bombers, aquests bombers que no donen a l'abast contra les flames, contra el vent, contra la calor i contra la humitat baixa, però també des d'aquí el més gran dels desprecis, els que aquest cap de setmana, mentre passava tot això, i fa dies que ens està passant, n'hi havia uns quants que eren denunciats a les mateixes comarques de la Noguera i del Pallars Jussà per fer barbacoes, per acampar, per mirar de fer foc o per entrar en zones que per risc d'incendi s'han tallat a la circulació. No sé què més ha de passar perquè tothom, també aquests denunciats, entenguin que el que ens hi estem jugant aquests dies i durant tot l'estiu que ens ha d'arribar és el nostre territori, que és el nostre país, els nostres boscos i els nostres conreus. De veritat, costa tant d'entendre que en un dia on cremen 60 incendis no podem fer una barbacoa o un foc d'acampada? De veritat? Des d'aquí, ànims i les gràcies als bombers. Va, que posem el dia en solfa i comencem amb el temps i amb el trànsit. I d'entrada busquem la previsió meteorològica després d'aquesta calorada per saber què és el que ens espera avui i aquests pròxims dies. Jordi Miralles, bon dia.
Hola, molt bon dia. Comencem la jornada d'avui amb la presència d'alguns núvols, unes nuvolades que afecten sobretot punts de la costa prelitoral, però que al llarg del matí s'han d'anar trencant. Aquestes nuvolades de cara a la tarda apareixeran de nou cap a les comarques del Pirineu i del Prepirineu, i aquí sí que hi haurà ruixats i tempestes a partir de migdia al Pirineu de Lleida, i a la tarda s'allargarien aquestes precipitacions cap a la resta de les comarques del Pirineu, del Prepirineu, i puntualment avançada la tarda podrien arribar a punts de l'interior del país, amb unes temperatures que avui pugen respecte les de dies anteriors. Aquest cap de setmana ha afluixat una mica la calor, doncs tant avui com demà pugen les temperatures. Res a veure amb les altíssimes temperatures de la setmana passada, però sí que entre avui i demà màximes de 30 a 34 o 35 graus sovintejaran en molts punts de l'interior de Catalunya, sobretot Pla de Lleida i també Depressió de l'Ebre. Recordem, però, que demà a les 11 i 13 minuts del matí comença l'estiu.
Gràcies, Jordi, per si no us havia quedat clar que ja feia calor. Demà arrenca l'estiu, aquí estarem en directe per recordar-vos-ho. Sapiguem també que us trobareu ara si agafeu el cotxe o si ja l'heu agafat. Anem cap al RAC per saber com se circula les carreteres del país. Armand Maravalla, bon dia.
Bon dia, doncs aquesta hora hem començat un dilluns ja amb retencions habituals d'entrada cap a Barcelona. Els punts amb més congestió són les rondes en sentit de Llobregat. Parlem d'uns 9 quilòmetres ara entre Santa Coloma i Sarrià per la ronda de dalt, sobretot amb aturades a l'entorn del Nus de la Trinitat. També per la ronda litoral uns 8-9 quilòmetres fins a Montjuïc, també amb aturades a l'altura del Fòrum, i en sentit Besòs també trams de retencions punts habituals, uns 2-3 quilòmetres a la zona franca, també a l'altura de Pedralbes o també entre la Verneda i el mateix Nus de la Trinitat. Punts de retencions també per la B23, uns 4-5 quilòmetres habituals a l'altura de Sant Feliu, també l'autovia 2 entre Pallejà i Cornellà de Llobregat, o pel que fa a la C58, ara són 4 quilòmetres per sentit a l'altura de Montcada i Reixac. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Bon dia. Passant 7 minuts i mig del punt de les 8 del matí. Aquests són els titulars d'aquest dilluns. Els bombers esperen donar per estabilitzats o per controlats els incendis que encara cremen a Catalunya després d'un cap de setmana molt complicat. Els focs que més preocupen són Artesa de Segre, Peramola i el d'Olivella. S'espera que avui la climatologia doni una treva als bombers. L'incendi de Peramola a aquesta hora es dona ja per estabilitzat. Victòria rotunda i majoria absoluta històrica del Partit Popular a les eleccions andaluses. Juan Manuel Moreno Bonilla no necessitarà Vox per governar, que queda com a tercera força. Els socialistes s'enfonsen fins als 30 escons i Ciutadans perd mig milió de vots i directament desapareix del Parlament andalús. Macron guanya les legislatives a França, però perd la majoria absoluta i haurà de pactar. Mélenchon queda segon i l'extrema dreta de Le Pen es dispara del 7 als 89 diputats. A Colòmbia, el candidat d'Esquerres, Gustavo Petro, s'imposa i serà el nou president. Aquest dilluns està prevista la compareixença al Congrés del Defensor del Poble. Allà hi haurà d'anunciar qui formarà part de la Comissió d'Investigació sobre els Abusos Sexuals a l'Església. Dissabte, la Conferència Episcopal va entregar a la Fiscalia el segon informe sobre presumptes casos d'abusos a menors. Festa i de les grosses a Girona. Ha començat aquesta nit i seguirà avui per l'ascens del Girona a la primera divisió de futbol i també a la Lliga ACB de bàsquet. 14 anys després, els dos equips ho celebraran amb els seus aficionats a la capital gironina aquesta tarda vespre amb una rua. I el Barça a l'handbol és la cara després de guanyar la Champions. És la primera vegada que un equip guanya aquest títol dues vegades des que es juga a Colònia a la final. Els d'Antonio Carlos Ortega es van imposar els penals al Kielce. La cara negativa al Barça és el bàsquet. Els de Jàssic i Vicius han perdut la final de la CB davant del Real Madrid en caure al quart i últim partit.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
I per acabar de dibuixar aquest dilluns, cop d'ull a la premsa del dia, l'Estat vol pactar amb la Generalitat on van a parar els diners que estan fixats a l'Estatut. Olma Giró, bon dia.
Bon dia. El Ministeri de Transports diu que abans d'enviar el finançament establert a la disposició addicional tercera s'ha de decidir a quines obres es destinen. El govern català no ho veu clar i diu que ha de ser la Generalitat qui decideixi on s'inverteixen. Ho escriu Eduardo Magallón a La Vanguardia.
I el govern espanyol deixa en via morta la implantació d'un sistema de pagament per ús a les autopistes.
La ministra de Transport, Raquel Sánchez, assegura que ara mateix no hi ha consens necessari per posar en marxa aquest nou model. Ni les concessionàries de les autopistes ni tampoc alguns governs autonòmics ho veuen amb bons ulls. Ho explica Àlex Font al diari Ara.
I l'elevat preu dels carburants i l'alta demanda provoca pujades de preus en els bitllets d'avió.
Alguns turoperadors estan fixant augments de preus addicionals a les reserves que els clients ja tenien fetes, sobretot en viatges de llarg recorregut. Si la pujada de preu supera el 8% del cost total pagat, el passatger té dret a rescindir el contracte amb l'aerolínia. Ho detalla Sara Ledo al Periódico.
Al matí a Ràdio Estel. L'actualitat que t'acompanya.
L'incendi d'Artesa de Segre continua actiu. El foc crema des de dimecres. Ja ha calcinat unes 2.700 hectàrees. Ara bé, l'incendi no ha sortit del perímetre establert, que és precisament el que s'ha intentat durant tot el cap de setmana. Passades les 10 de la nit avui, els bombers anunciaven que el foc s'havia contingut, però segueix a aquesta hora sense estar estabilitzat. A més, els veïns desallotjats al cap de setmana són tots ja a casa, tot i que alguns encara estan confinats. Anna Closa, bon dia.
Bon dia. Durant tot el cap de setmana s'hi han enviat desenes de dotacions per poder estabilitzar el foc. Una missió difícil pels bombers, que han hagut de treballar dia i nit contra el vent del sud, que bufava en la zona i que ha complicat les tasques d'extinció, especialment dissabte a la nit, quan ha avançat en direcció a l'Os de Balaguer. Els veïns del municipi han admès que han passat una nit molt dolenta, però han agraït molt la tasca dels bombers, que han controlat les flames en tot moment. Un d'ells és Manuel Coello.
No vam dormir tota la nit. Molta por, perquè va ser molt fort el que va passar, eh? Molt fort. Escolta, portem 5 dies cremant, sense parar. I van anar passant cap al cementiri, i van tindre por que anés al cementiri. Però els bombers ja estaven allà a l'entrada, i ho van veure en seguida, i el van aturar.
Uns bombers que també treballen a aquesta hora en l'incendi de Peramola, tocar d'Oliana a l'Alt Urgell, un incendi provocat per una avaria en una recol·lectora i que ja ha cremat un centenar d'hectàrees.
Aquest incendi crema a l'espai d'interès natural de la Serra d'Aubens i Roc de Cògol. Els bombers ja el donen per estabilitzat després de moltes hores treballant.
Uns bombers que aquest matí també treballen encara en l'incendi declarat a Olivella, això és el massís del Garraf, que ha cremat 186 hectàrees. De fet, des d'aquest dimecres s'han declarat a Catalunya, atenció, 200 incendis. Per això el govern estudia aprovar alguna restricció extra de cara a la pròxima revetlla de Sant Joan.
Els caps de setmana hem tingut de mitjana 50 incendis i milers d'hectàrees cremades en total. Una xifra que no es veia des dels anys 90. No tots ells han estat grans incendis, però n'hi ha hagut uns quants que han preocupat i molt els bombers. El d'Artesa de Segre, a la Noguera, dos al Solsonès, el de Castellà de la Ribera i el de Lladurs, controlats des de diumenge al matí, que finalment ha afectat 43 hectàrees, moltes menys del que en principi es preveia, que eren unes 50.000. Tres incendis més, a l'Alt Urgell, el del Tes, ja estabilitzat des de dissabte a la nit, i el de Peramola. També a la província de Tarragona, a l'Horta de Sant Joan i Corbera d'Ebre, també controlats, i finalment el d'Olivella, que ha cremat a l'espai protegit del massís del Garraf.
Doncs atenció, perquè malgrat tot això que ara us explicàvem, els agents rurals aquest cap de setmana encara han hagut de posar diverses denúncies per encendre foc en època prohibida, per acampar o per accedir a espais naturals tancats per risc d'incendi.
Una denúncia és per encendre foc a l'embassament de Sant Antoni, al Pallars. A més, s'han precintat unes barbacoes. També a Santa Anna, a la Noguera, s'ha posat una denúncia per foc i una altra per circulació prohibida. Encara a la Noguera, a Santa Linya, una altra denúncia per acampades.
Majoria absoluta històrica del Partit Popular a les eleccions andaluses amb 58 diputats. Els populars s'imposen en una terra tradicionalment socialista i no necessitaran tampoc el suport de Vox per formar govern.
Les 8 províncies andaluses han quedat completament blaves en el mapa electoral. Els populars han aconseguit 28 escons més que els socialistes, que han estat segona força amb 30. Vox es queda amb 2 escons més fins als 14. És ara la tercera força en la Junta d'Andalusia. Ciutadans han quedat desencadena una nova davallada electoral i es queda sense cap escó. Pel que fa a l'esquerra, la divisió li ha passat factura. Endavant Andalusia, liderat per Teresa Rodríguez, i que ara concorre en solitari, baixa respecte del 2018, quan va obtenir 17 escons i es quedarà amb només 5. La coalició per Andalusia, en què s'integra Podem, n'obté finalment 2.
El Partit Popular, per tant, que arrasa, de fet, ha obtingut 32 escons més que en les últimes eleccions i s'emporta Ciutadans per endavant. Els taronges directament desapareixen del Parlament andalús.
Ciutadans passa de tenir 21 diputats i la vicepresidència de la Junta a no tenir cap diputat i a desaparèixer de la Junta d'Andalusia. El seu líder, Juan Marín, ha dimitit aquesta nit de tots els seus càrrecs.
Amb tot plegat, l'abstenció ha estat una de les grans protagonistes d'aquesta jornada.
Un 45% dels electors no ha anat a votar. Això suposa més de 2 punts per sobre que ara fa 4 anys.
A França també ha sigut nit electoral i ha suposat un revés per a Macron. El seu bloc electoral ha guanyat les eleccions, però perd la majoria absoluta.
Ensemble, el grup del president francès ha obtingut 224 diputats, quan fins ara en tenia 347. L'esquerra de Jean-Luc Mélenchon queda en segona posició i obté 149 diputats. L'extrema dreta, que ara arrasat a Catalunya del Nord, puja de manera rotunda i per sobre de qualsevol enquesta. Passa de 7 a 89 diputats. L'abstenció és l'altra notícia a França. No han votat ni la meitat dels francesos, que ho podien fer, però no hi ha hagut el rècord negatiu que es temia.
I el nou temps polític de Colòmbia arrenca amb la victòria de l'ex guerriller i candidat d'Esquerres, Gustavo Petro.
Petro s'ha imposat davant de l'empresari conservador i populista Rodolfo Hernández, que havia aconseguit sumar molts vots de la dreta les últimes 3 setmanes. Es tracta d'un nou període en la política colombiana, que sempre havia estat governada per la dreta conservadora i el centre tradicional.
Avui està previst que el defensor del poble, Ángel Gabilondo, anunciï qui formarà part de la comissió d'investigació dels abusos sexuals a l'Església, impulsada pel Congrés dels Diputats, i els primers passos d'aquest òrgan.
Tot plegat després que aquest dissabte la Conferència Episcopal hagi entregat a la Fiscalia el segon informe sobre abusos de menors que dijous el diari El País s'hi havia enviat. Hi ha gairebé 300 nous casos, 1.594 en total. Des de la Conferència Episcopal han explicat que s'ha fet per si entre els altres casos que apareixen n'hi hagués algun que no s'estigui investigant o hagués prescrit perquè el Ministeri Públic pugui investigar-ho o instar al jutge els procediments que considerin oportuns. A més, també s'ha enviat el text al Dicasteri per la Doctrina de la Fe a Roma, que té competència per investigar els abusos comesos contra menors per part de clergues.
I avui se celebra el Dia Internacional per les Persones Refugiades. Segons l'ONU, al món hi ha gairebé 90 milions de persones que es veuen forçades a fugir de casa seva per persecucions, guerres o violacions dels drets humans. Quan arriben a un nou país, però l'odissea no acaba, aquí us ho hem anat explicant, toca aleshores esperar per l'asil i adaptar-se a un lloc nou, amb un idioma i una cultura diferents i a vegades amb un racisme social o institucional que no els deixa avançar. Un dels projectes que intenta trencar amb aquesta dinàmica és l'Hortaula. Laura Polo, bon dia.
Bon dia. L'Hortaula és un projecte en què persones refugiades, estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona i voluntaris treballen conjuntament en un hort. Una de les impulsores de la iniciativa, la Sandra Saura, ha explicat a Radio Estel que el projecte va néixer a partir d'un grup de professores de la Facultat d'Educació, però que ha anat creixent fins a ser un espai multicultural on aprendre els uns dels altres.
Aquestes persones, doncs, juntament amb estudiants, també fan mentories i així també intercanvien experiències, idioma i un munt de coses. I llavors, doncs, en aquest cas, aquesta mentoria té lloc en un hort agroecològic i allà és on passen moltes coses, a part de cultivar, també aprendre de les persones unes de les altres.
Una de les persones que hi participa és l'Alexis, que ve de Guinea. Ell ha explicat que l'Hortaula l'està ajudant molt a crear una nova vida aquí, a Catalunya, però sense deixar enrere les seves arrels.
Me permite para conocer muchas personas. También compartir mi cultura, también me ayudaste a adaptar a mi vida d'aquí, para aprender el idioma, para conocer la vida.
A banda, el fet d'estar cultivant la terra ajuda l'Alexis a recordar casa seva, ja que el seu pare havia estat enginyer agrònom, i treballar a l'hort era com passaven el temps junts en família.
Quan llegué ahí me da mucha alegría, porque el trabajo de huerto es l'activitat principal de mi família en Guinea.
L'Hortaula es fa cada divendres a la tarda al campus de l'Autònoma de Barcelona.
Torna a obrir-se el debat del turisme a Barcelona. Després de 2 anys de pandèmia, han tornat els creuers i els vols plens de turistes que venen a visitar la ciutat, i això no agrada a tothom.
Avui l'Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic ha bloquejat un bus turístic durant mitja hora a l'alçada del Monument de Colom. Han desplegat pancartes amb el lema "Menys turisme, més vida" i han retret a l'Ajuntament que la pandèmia no hagi fet replantejar el model turístic de la ciutat.
El B5, per cert, incorporarà un servei predictiu de disponibilitat de bicicletes i ancoratges lliures a totes les estacions en la següent mitja hora.
Actualment l'aplicació ja mostra el nombre de bicicletes i espais a temps real, però a partir de la tardor els usuaris del servei de lloguer de bicicletes de Barcelona sabran amb antelació si poden trobar bicicletes o ancoratges on deixar-les a les estacions en els següents 15 o 30 minuts de fer la consulta. D'aquesta manera, els abonats podran planificar millor les seves opcions de trajecte.
I els treballadors de Saint-Gobain Security a l'Arbós han començat avui una vaga de 3 setmanes per exigir la retirada de l'Héroe Lerto al conjunt de l'empresa de cristalleria.
La mesura afectaria 51 empleats del municipi del Baix Penedès i també a 42 astúries. Segons el comitè d'empresa, la proposta dels expedients és una manera d'entorpir les negociacions que s'allargaran fins al 9 de juliol.
Al matí a Ràdio Estel. La informació ara i aquí.
Ens fixarem també en el que trobem avui a la premsa comarcal i a la digital. La paga extra d'estiu dels pensionistes podria avançar-se uns dies.
Fa anys que el govern espanyol acostuma a ingressar la paga extra i l'ordinària el 27 de juny. Ara aquesta data s'ha avançat i podria caure entre el 22 i el 25, tot depenent del banc de cadascú. També recordar que el nou mecanisme fixat en la reforma de les pensions estableix que l'1 de gener de cada any s'incrementaran d'acord amb la inflació mitjana anual registrada en l'exercici anterior. Se'n fa ressò de la notícia. Notícia Nació Digital.
Els ramaders alerten que la sequera els deixa sense pastures per als ramats.
Molts temen que la tardor es trobin sense pastura al paller i sense possibilitats econòmiques de poder-ne comprar per passar tot l'hivern. Diversos ramaders demanen que l'assegurança de sequera funcioni, donat que en altres episodis de manca de pastures no ho ha fet, i reclamen ajuts per fer front a les despeses i peritatges reals per tal d'evitar que hagin de plegar. Ho publica el Nacional.
En aquest mateix portal, la policia suspèn un any l'agent condemnat per agredir el fotoperiodista Jordi Borràs.
La gent ja va acceptar un any de presó per haver agredit Borràs per antifeixista i independentista, i en la resolució administrativa el règim disciplinari de la policia espanyola qualifica d'infracció molt greu el fet d'haver estat condemnat en virtut d'una sentència ferma per un delicte dolós relacionat amb el servei o que causi greu dany a l'administració o a les persones, i per això l'aparta del cos durant un any.
La Patum de Berga s'ha acomiadat aquesta nit amb èxit i sense cap incident greu.
Ho ha fet amb una Patum completa i huida i amb diverses sorpreses per l'aniversari dels 400 anys d'algunes comparses. Per altra banda, però, aquest dissabte es van haver d'anul·lar tots els concerts programats per una denúncia de la residència d'avis. L'Ajuntament, per la seva part, ha exposat que de cara a l'any que ve intentaran trobar una solució. Podem llegir al Regió 7.
Cap de setmana de celebració també del Corpus a diversos indrets de Catalunya.
A Reus, els carrers s'han omplert de flors i gent per tal d'acompanyar els gegants, la Mulassa i l'Àliga a la processó. La jornada ha començat amb les tradicionals catifes repartides per la ciutat i confeccionades per diverses entitats. On també hi ha hagut celebració de Corpus ha estat a Sitges, que a part també s'hi ha pogut veure el tradicional ou com va. Ja ho trobem a diversos diaris.
Sant Feliu de Guíxols vol limitar l'aforament a la via ferrada del municipi després de l'últim accident mortal.
L'Ajuntament vol restringir l'accés a persones federades o que vagin acompanyades d'un guia. Per altra banda, també preveu que s'hagi de reservar dia i hora amb antelació per tal de fer-ne un. La mesura arriba després que a principis de juny un home hi morís en precipitar-se mentre feia fotos. A més, els que s'hi desplacin per escalar hauran de deixar el cotxe al port i fer 10 minuts de camí de ronda a peu, apunta el diari de Girona.
I a Andorra, el Ministeri d'Educació preveu un augment de la demanda de professionals d'esports.
És per això que ha creat un nou projecte del curs de batxillerat professional al voltant d'aquesta tendència creixent d'activitats tecnològiques i de creació de continguts. De totes maneres, el Ministeri apunta que encara falta definir si el nou curs anirà enfocat a la gestió del negoci o a la part més tecnològica. Ho podem llegir al periòdic d'Andorra.
Al matí a Ràdio Estel. Tot el matí amb tu.
Avui serà un dia de festa a Girona, com ho ha estat aquesta nit. Festa i celebracions a la capital gironina després que els equips de futbol i de bàsquet han aconseguit l'ascens a la primera divisió de futbol i a la Lliga ACB, respectivament. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia. Doblet històric el que ha viscut aquest diumenge als gironins. La primera alegria la donà l'equip de bàsquet, liderat per Marc Gasol, que ha superat l'Estudiantes 60-66. i s'ha convertit en nou equip de la Lliga CB. Feia 14 anys que el bàsquet Girona no competia a la màxima categoria. Hores més tard, l'eufòria es desfermava perquè l'equip de futbol s'imposava al Tenerife 1-3, aconseguint l'ascens a primera divisió. Després de 3 anys fallits, aquests ha sigut el definitiu. Estuani de Pan ha obert el marcador al minut 42, Ruiz Arànega ha empatat pels canaris a la segona part, però els gironins s'han sobreposat i han acabat remuntant primer amb un gol en pròpia porta de León Bernal i després amb una diana d'Arnau Martínez a 10 minuts pel xiulet final.
Milers d'aficionats gironins han celebrat durant aquesta matinada les dues fites que han aconseguit els seus equips.
La festa ha començat amb un recorregut pels espais més emblemàtics de la ciutat, com la Rambla, la plaça Independència, l'avinguda Jaume I o el carrer Nou, per congregar-se com a primera parada estàtica a la plaça Catalunya. La celebració ha acabat a la plaça del Vi. Els aficionats celebraven així els dos ascensos.
Aquest any sí que pensava que realment hi havia possibilitats. El que em feia més patir és l'arbitratge. I dins de tot ha estat bastant equitatiu.
Després de 3 anys, 3 finals, hem pogut aconseguir l'objectiu. Joder, som de primera! A primera! A primera!
Els jugadors de l'equip de futbol han arribat a Girona a primera hora d'aquest dilluns i avui continuaran la festa pels carrers de la ciutat amb una rua conjunta amb l'equip de bàsquet. La festa començarà a les 7 de la tarda a l'estadi de Montilivi, on un autobús amb els jugadors blanc i vermells enfilarà camí al pavelló de Fontejau, on s'hi sumarà l'autobús del bàsquet Girona. Tots dos desfilaran pel centre de Girona fins a la plaça del Vi, on seran rebuts per les autoritats de l'Ajuntament.
Qui no ha tingut la mateixa sort aquest cap de setmana ha estat el Barça. De bàsquet, el Real Madrid s'ha proclamat campió de la Lliga CB després de guanyar el partit. El quart partit de l'eliminatòria per 81-74.
Tot i que al descans els blancs només superaven per un punt i els blaugranes havien aconseguit posar-se per davant durant el tercer quart, l'últim temps ha deixat tocat i enfonsats els de Jessica Vicius, malgrat la lluita dels últims minuts. Els problemes en el rebot defensiu s'han combinat amb el bon encert del Madrid, mala temporada, per tant, per l'equip blaugrana, que ja va caure a les semifinals de l'Eurolliga, també davant els blancs.
Qui sí s'ha imposat a Colònia és l'equip d'handbol, que ha guanyat l'onzena Champions.
L'equip blaugrana ha doblegat el Kielce a la tanda de penals després d'un partit igualadíssim, 37-35, i s'ha convertit en el primer equip en guanyar dues vegades seguides el títol de campió des que la Final Four té el format actual. L'onzena Copa d'Europa consolida l'equip blaugrana com el conjunt amb més títols en el concert continental.
Si busques l'alternativa, no ho dubtis. Al matí a Ràdio Estel.
Va, que arribarem amb música d'un clàssic al punt de 8:45 del matí. Els que no siguin boomers els costarà d'apreciar aquesta música, però tal dia com avui, de fa 73 anys, el 20 de juny del 1949, va néixer Lionel Richie. Va néixer a Alabama. És un cantant i compositor de funky, de pop i de soul, que va ser una autèntica revolució. En solitari va gravar més de 10 discos i té diversos hits, no només un, en té més d'un. Aquest està en la llista, All Night Long.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, són 8:45 del matí, avui és dilluns, és 20 de juny. Avui farem tertúlia amb la Sara González, amb el Xavi Barrena i amb el Roger Pida Cabanyes. Ho farem a partir del punt de les 9 del matí, com cada dia, per analitzar l'actualitat d'un dilluns que està clarament marcat, evidentment, pel resultat d'aquestes eleccions que hem viscut a Andalusia aquest diumenge. Unes eleccions que han deixat un resultat que és històric. El Partit Popular no havia aconseguit mai una majoria absoluta a Andalusia. Segurament la importància o la transcendència del resultat no és només pel simple fet que algú aconsegueixi una majoria absoluta, que en el sistema polític espanyol i tal com està la societat espanyola des de fa molt temps ja és notícia, perquè costa molt d'arribar-hi, sinó perquè a més ho fan un feu que tradicionalment havia estat socialista. De fet, les majories absolutes a Andalusia eren socialistes. El resultat és important per la contundència de la diferència entre el Partit Popular i el PSOE, més de 30 escons, 28 escons de diferència, de fet, i el PP ha aconseguit 32 escons més que no passen les darreres eleccions. És un resultat que escombra directament del mapa a Ciutadans. Se n'haurà de parlar i molt, també, de quin és el futur d'aquesta formació política, que tant amunt havia pujat en la política espanyola, aconseguint regidors, diputats, en diversos ajuntaments i parlaments, i que ara està desapareixent com una aspirina efervescent. Ha perdut més de 20 diputats i més de mig milió de vots en aquestes eleccions Ciutadans. Ha passat de tenir 21 diputats al Parlament andalús i la vicepresidència del govern andalús a desaparèixer políticament del mapa a Andalusia. Han passat moltes coses en aquestes eleccions i se n'ha de fer una lectura, evidentment, de quin pot ser el devenir del que passi en la política espanyola. No perquè una cosa hagi de tenir una incidència directa en l'altra perquè sí, sinó perquè Andalusia, no ho hem d'oblidar, més enllà de ser un feu tradicionalment socialista, és la comunitat autònoma en població més gran de tot Espanya. Segurament té prou particularitats com per pensar que el que passi allà no tingui per què extrapolar-se a la resta de territori espanyol quan hi hagi eleccions. Però no és menor el resultat electoral que s'ha produït. Avui l'analitzarem en totes les seves arestes, perquè, a banda d'interessant, és important entendre què és el que ha passat a Andalusia. Ho farem en aquest temps de tertúlia que començarem a les 9, després d'haver escoltat uns quants alcaldes catalans. Hem parlat molt dels incendis aquests dies, hem parlat molt de la calor. El que no us havíem explicat tant és que enmig d'aquesta onada de calor tan bèstia que hem viscut aquests dies, quan l'estiu encara ni tan sols ha començat, ho fa demà, al matí, és que hi ha una trentena de pobles a les Garrigues, per exemple, que estan sense aigua, des de fa dies, sense aigua corrent a casa. Passa també a Vacarisses, per exemple, que això és el Vallès Occidental. Els motius són diferents. En tot cas, és veritat que Catalunya ja fa molt de temps que va ensopegant amb aquesta pedra, que és la falta d'aigua, que acaba fent que sigui habitual, quan arriben aquests mesos, que camions cisterna hagin d'entrar per la porta dels pobles, ja m'enteneu el que vull dir, instal·lar-se en alguna de les places i que durant dies i dies els veïns hagin d'abastir d'aigua potable a través d'aquestes cuves. I això està passant i ha passat aquests dies en què hem tingut aquestes temperatures extremadament i anòmalament altes per la data de l'any en què hi som. En alguns pobles com a Vacarisses, per sequera, perquè els pous s'han buidat i no ha plogut prou com per tornar-los a omplir. A les Garrigues, per exemple, perquè en el pitjor moment hi va haver un vessament il·legal de pesticides a un embassament que abasteix aquesta trentena de municipis, que de moment no en poden disposar. Veurem si avui o aquestes pròximes hores tenen l'alegria de poder obrir l'aixeta ja. Ara ho preguntarem avui l'alcalde de Bovera, el de l'Albi, i l'alcalde de Vacarisses, al matí a Ràdio Estel. Ara el saludarem abans. Avui és dilluns i aquests són els titulars més destacats del dia. El Els bombers volen anar donant per estabilitzat o controlats els incendis que encara cremen a Catalunya després d'un cap de setmana que ha sigut molt complicat. Els focs d'Artesa de Segre, Valdomar, el de Peramola i el d'Olivella són els que més amoïnen. S'espera que la climatologia pugui acabar donant una treva als bombers que aquest matí han donat per estabilitzat aquest incendi de Peramola, havent cremat un centenar d'hectàrees. Ara en parlava, victòria rotunda i majoria absoluta històrica del Partit Popular a les eleccions andaluses. Juan Manuel Moreno Bonilla no necessitarà Vox per governar, que queda com a tercera força. Els socialistes s'enfonsen fins als 30 escons i Ciutadans perd mig milió de vots i directament desapareix del Parlament andalús. A França, Macron ha guanyat les eleccions legislatives, però ha perdut la majoria absoluta i ara haurà de pactar. Mélenchon, amb el seu bloc d'esquerres, ha quedat segon i l'extrema dreta de Le Pen s'ha disparat dels 7 als 89 diputats. A Colòmbia també hi ha hagut eleccions i el candidat d'esquerres, Gustavo Petro, s'imposa i serà el nou president. Aquest dilluns compareix al Congrés el defensor del poble. Està previst que hi anunciï qui formarà part de la comissió d'investigació dels abusos sexuals a l'Església. Dissabte, la Conferència Episcopal va entregar a la Fiscalia el segon informe sobre presumptes casos d'abusos a menors. Festa i de les grosses a Girona. Ha començat aquesta nit i seguirà avui per l'ascens del Girona de futbol a la primera divisió i del Girona de bàsquet a la Lliga ACB després de 14 anys. Els dos equips ho celebraran avui amb els seus aficionats a la capital gironina amb una rua. El Barça l'embola és la cara blaugrana després de guanyar la Champions. És la primera vegada que un equip guanya aquest títol dues vegades des que la final es juga a Colònia. Els d'Antonio Carlos Ortega es van imposar els penals al Kielce. La cara negativa és el bàsquet. Els de Jessica Vicius han perdut la final de la CB davant del Real Madrid en caure el quart i últim partit. I per tancar els titulars d'aquesta hora, com sempre, temps i trànsit. La previsió meteorològica d'avui d'entrada marcada per la calor. Jordi Miralles, bon dia.
Hola, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb situació meteorològica marcada per la nuvolositat variable a punts de la costa, però vaja, són núvols que a poc aniran desapareixent. Les temperatures altes no tant com ara fa uns dies, però sí que avui pugen les màximes respecte a les d'ahir. Farà una mica més de calor al centre del dia, màximes a la costa entre els 28 i els 30 graus, entre els 30 i els 34 o 35 a la resta del país. Les més altes, novament, Pla de Lleida i també Terres de l'Ebre. A partir de migdia creixeran núvols cap a les comarques del Pirineu, que al llarg de la tarda donaran ruixats i tempestes en aquest sector del país i que abans de la tarda podrien arribar a punts de l'interior de Catalunya, sobretot comarques de l'interior, Pla de Lleida i també Catalunya interior, com dèiem. De cara a demà, una jornada molt semblant a la d'avui, amb una mica més de calor, i recordem que demà a les 11 i 13 minuts del matí comença l'estiu.
Gràcies, Jordi. I aquesta reactualitzem la situació a les carreteres del país. Tornem cap al RAC. Armand Maravalla, bon dia.
Bon dia. Doncs aquesta hora seguim parlant d'un matí amb retencions habituals a la xarxa viària. Ara, en sentit Llobregat, parlem de 10 quilòmetres de retencions per la Ronda de Nadal, des de Santa Coloma fins a l'altura de Sarrià, sobretot amb aturades fins a l'altura d'Horta, i també uns 9 quilòmetres per la Ronda Litoral fins a l'altura de Montjuïc, també amb trams d'aturades compactes entre el Fòrum i el Poblenou. En sentit de Trinitat, també destacant els 6 quilòmetres i mig de retencions que hi ha per la B20 des de l'altura de Cornellà fins a l'altura de Sant Gervasi abans d'arribar a la sortida 7. Pel que fa a les vies del Baix Llobregat, també hi ha congestió d'uns 4 quilòmetres per la B23 entre Molins i Sant Feliu, també l'autovia 2, lentitud i aturades uns 9-10 quilòmetres entre Pallejà i Cornellà, o pel que fa a la C58, va millorant la cosa, però encara queden uns 3 quilòmetres de retencions per sentit a l'altura de Montcada i Reixac. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Bon dia, Armand. Moltes gràcies. Passant 9 minuts del punt de 9:15 del matí, fem una pausa per la publicitat i en tornar saludem els alcaldes de Bovera, de l'Albi i de Vacarisses aquí al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel, tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Us presento la Blanca. Va arribar sola a Espanya fa 7 anys. Els inicis van ser molt difícils. La solitud i una mala experiència laboral la van sumir en una depressió. Gràcies a la seva parròquia ha pogut ajuntar aquí la seva família i ara té un petit negoci.
Per la Blanca, per tu, per tants. Marca la X de l'Església a la declaració de la renda. Descobreix més històries a Portantos Punès.
Al matí a Ràdio Estel i a les xarxes. Busca'ns com a Al matí Estel a Twitter i Instagram i escolta, mira i interactua amb l'actualitat. I en directe a radioestel.cat. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Demà al matí arriba finalment l'estiu. Dic finalment perquè termòmetre en mà és evident que ja en fa molts de dies que l'estiu ha arribat a casa nostra. De fet, hem tingut unes temperatures inusualment altes, extremadament altes, a més, en molts casos. També és veritat que avui i demà aquesta temperatura, després del petit respir del cap de setmana, potser no ho heu notat gaire, però el cap de setmana la temperatura ens ha donat un respir. Avui i demà els termòmetres es tornaran a enfilar. Hem parlat molt dels incendis, i avui tornarem a parlar dels incendis, perquè, evidentment, encara n'hi ha d'actius. Però, enmig d'aquesta situació, hi ha hagut una sèrie de municipis, més d'una trentena del país, que ho han passat malament per una qüestió que és ben diferent, que ha estat la falta d'aigua. No tots pel mateix motiu, però sí que tots han acabat amb la mateixa situació, que és que molts veïns de municipis de Catalunya, quan obrien l'aixeta, no rajava ni una sola gota d'aigua. Això ha passat, per exemple, a un municipi del Vallès Occidental, com és el cas de Vacarisses. L'Antoni Massana és l'alcalde d'aquesta població. Alcalde, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Teniu aigua ja, tot el municipi, a dia d'avui?
Tenim aigua.
Teniu aigua, eh?
Sí.
Finalment.
Estem molt, molt al límit, fem equilibris, però tenim aigua, sí.
Suposo que veient quines eren les previsions, el que s'estava dient que passaria amb les temperatures i amb les temperatures que s'han assolit, aquesta era una qüestió clau?
A veure, nosaltres vam tenir, a part de que no ha plogut, aquest és el principal.
Sí, no, ara hi anem, ara hi anem.
Sí. Vam tenir un error de telemetria en un dels pous, el pou principal d'abastament d'aigua, i ens va precipitar haver de fer aquests talls. Ara això ho hem pogut equilibrar amb diverses, diguéssim, accions que hem fet, però repeteixo que estem molt, molt, molt al límit, és a dir, si la gent torna a fer un mal ús de l'aigua, diguéssim, doncs ens podem tornar a veure obligats a fer restriccions.
Que estem parlant d'entrada d'una problemàtica, alcalde, que se'n diu que no plou. És a dir, aquests dies, a més, està fent molta calor i tot això, diguem-ne, eh? I té tot associat a tota la problemàtica que té, però un error, un problema de base que teniu vosaltres aquest any és que no hi ha hagut manera que caigués una gota perquè els pous s'omplissin, eh?
Exacte. Nosaltres bevem d'aqüífers, tenim una petita connexió a la xarxa, però és molt poquet, ens van donar molt poca aigua i ara estem treballant en portar la portada en alta, però són aqüífers, i llavors són aqüífers que es carreguen amb la pluja. I si no plou, doncs això, ens trobem abocats en aquesta situació.
Us temeu que aquest estiu es faci llarg? És a dir, veient que la calorada tan forta ha arribat una setmana abans que comenci l'estiu i que queden per endavant encara dos mesos ben bons en els quals en principi ha de fer molta calor. Ho dic perquè normalment quan fa calor la gent té tendència a obrir l'aixeta.
Sí, i encara no estem a estiu i ja se'ns està fent llarg, la veritat. Vull dir que sí, nosaltres... Un objectiu és arribar al 15 d'agost o així, perquè el 15 d'agost el consum d'aigua aquí a Vacarisses comença a baixar ja un altre cop, perquè hi ha molta gent de vacances, i l'objectiu és arribar al 15 d'agost sense haver de fer més restriccions.
Això dependrà en bona mesura dels veïns. Ho dic perquè també segurament hi haurà veïns de Vacarisses que ens estaran escoltant i suposo que es poden queixar molt perquè la incomoditat és gran i llavors hi haurà discussió i l'heu tingut de qui era la culpa, no? I si l'Ajuntament sí. Fa això, deixa de fer... I segur que podeu trobar maneres de millorar-ho. Però entenc que el missatge a aquesta hora, per qui visqui a Vacarisses i ens estigui escoltant, és que tenir o no tenir aigua depèn d'ells?
En part depèn d'ells. Nosaltres ara hem fet un nou pou, hem trobat aigua, i ara hem de fer tota la connexió aquesta que ens permetria doncs, passar un estiu en condicions. Però si no hi ha un consum moderat d'aigua, ens repeteixo, ens podem tornar abocats a que hi hagin restriccions perquè estem molt al límit. Tota l'aigua que traiem al dia, diguéssim, és l'aigua que consumim. Si hi ha pics de consum, doncs no podrem arribar a cobrir-ho.
A llarg termini, alcalde, us plantegeu, hi ha alguna manera, diguem-ne, racional d'aconseguir no dependre només d'aquests pous, d'estar connectat a una xarxa d'aigua, diguem-ne, que et doni més garanties de subministrament?
Amb això estem treballant, eh? És un projecte que fa molts anys que està damunt de la taula, que està dibuixat, que el projecte està fet, diguéssim, però per diversos motius no s'ha fet mai. Nosaltres ara, ja fa uns mesos, unes setmanes, hem tornat a parlar amb l'Agència Catalana de l'Aigua i estan predisposats a fer-ho. El que passa que no és un projecte que es faci en un any, sinó que segurament trigarà dos o tres anys, i mentrestant haurem d'anar gestionant això al mentrestant.
Uh-huh. I aquest mentrestant passa-ho per la corresponsabilitat dels veïns, entenc, no? Per una part i de l'altra, que la meteorologia també us pugui donar una treva.
Exacte, és això, meteorologia més els veïns que facin un bon ús de l'aigua i llavors també la nostra part doncs, aconseguir doncs, això, el que estem fent ara, buscar noves captacions que puguin assegurar el subministre.
Doncs això és el que està passant ara mateix a Vacarisses. Per cert, l'alcalde no té a veure amb l'aigua, però sí, d'alguna manera, vosaltres teniu una part important del municipi que està molt a prop de la muntanya de Montserrat, que és zona d'espai natural, per entendre'ns, amb molta zona de bosc, sota bosc. Esteu amoïnats pel que fa a la situació d'incendis, perquè ve la Revetlla i teniu una trama forestal molt transitada.
Sí, clar, nosaltres pensa que estem entre dos parcs naturals, el de la Serra de l'Obac i Sant Llorenç del Munt i el de Montserrat, amb 16 urbanitzacions, més un nucli habitat, i això fa molt difícil, i tot l'altre és massa forestal. La veritat és que, com cada estiu, estem espantats, sort que tenim també l'ajuda de les ADFs, doncs que ja fa uns dies que s'han activat, i també, ADF, Protecció Civil, Policia, i tothom està alerta doncs, pel que pugui passar.
El govern diu que s'està plantejant la possibilitat que hi hagi alguna restricció o prohibició extra de cara a aquesta revetlla. Seria una bona idea? És a dir, vostè com a alcalde respiraria tranquil?
Sí. Nosaltres el que hem fet amb el tema dels petards ho hem acotat a 5 llocs, a 5 espais que són 5 pistes esportives i en on hi hauran els ADFs. Els coets a Vacarisses estan prohibits, prohibidíssims, vaja. No es poden tirar coets, tot i que sempre hi ha algú que l'acaba llançant. I els petards també, diguéssim, només els deixarem tirar a cinc llocs, que són cinc pistes tancades, vale? Per minimitzar doncs, aquest risc.
Doncs esperem, evidentment, que tothom ho acabi complint pel bé de tots. Alcalde, moltes gràcies per haver-nos atès i que la meteorologia i el bon senderi els ajudin a passar un bon estiu amb l'aigua.
Ens acompanyi. Moltes gràcies. Gràcies.
Que vagi molt bé. Moltes gràcies per haver-nos atès aquest matí. Parlàvem d'aquesta situació complicada a Vacarisses. Ara sembla que resolta, però que queda penjant d'un fil i en mans del bon ús que se'n pugui fer de l'aigua. No sé ara mateix quina és la situació en alguns dels municipis que estaven afectats per la contaminació amb herbicides del pantà d'Utxesa i que portaven dies i dies sense aigua. Per exemple, un d'aquests municipis era Bovera, el seu alcalde és l'Òscar Acero. Alcalde, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bovera surt aigua de l'aixeta avui o encara no?
Bueno, surt aigua de l'aixeta, però no es pot ni veure ni cunyar.
És a dir, com si no en sortís.
Correcte, vull dir, ara és una aigua no exacta, vull dir, per dutxar sí, però vull dir, és el que ha dit Salut Pública.
Quants dies fa que esteu en aquesta situació, alcalde?
Ara portem uns 15 dies.
Porteu 15 dies. Teniu alguna previsió més o menys fiable de quan es pot revertir aquesta situació, o és anar fent analítiques al pantà d'Utxesa i esperar que un dia l'analítica digui, vinga?
Jo, des de la planta s'ha canviat filtres de carbó, i ells diuen que creuen que si no pugen més els pesticides del pantano, se podrà solucionar una mica. Estem esperant que ara els van ficar, me sembla que el dijous, tingui un dia en repòs, i ara suposo que està demà o avui faran anàlisis i esperar a veure el que surt.
I esperar a veure quin és el resultat. Quants veïns sou vivint, a més, no sé si al cap de setmana heu pujat una mica de població, diguem-ne, però habitualment quants veïns sou a Bovera?
280, vull dir, en total afecta uns 9.000 habitants.
Total, uns 9.000 habitants. Quines temperatures heu tingut, alcalde, aquests dies?
Bueno, el de 40, per exemple, no han baixat, vull dir, i la pena és que l'administració, protocol, no n'hi ha tingut cap, vull dir, no s'ha tingut molt, no una mica, molt abandonat, vull dir, perquè ja hem tingut un episodi, ha hagut una emergència, i aquí no ha aparegut ningú. I l'únic que dia, l'ACA, que tenim de portar cubes d'aigua a la plaça del poble. D'altres vam dir que era insostenible. Al final van dir, bueno, si no hi ha cap solució més, porto cubes, però vull dir, va ser, vull dir, semblava que estiguéssim a un tercer món. I al final la Diputació va donar compte que ens tenia de fer un cop de mà i va ficar damunt de la taula uns 50.000 euros per poder portar aigua potable, però en garrafes.
Clar, anava a dir, perquè jo m'imagino un camió cub al mig de la plaça del poble a 40 graus.
Sí, sí, i després que en què vas a buscar aigua? En una cassola, vull dir, la gent no tenia garrafes, vull dir, va ser molt caòtic. Jo, de totes maneres, el primer dia, quan va passar l'episodi, que va ser el dia 3, jo el dia 4 ja em vaig trucar a un proveedor i em va subministrar aigua en garrafes, perquè jo vaig parlar amb tots i que això s'ha de fer aigua en garrafes. L'ACA se va tancar en banda dient que ells subministraven cubes. La cuba al depòsit va bé, però a la plaça del poble vam donar un exemple a l'any 2022 a la Catalunya desastrós, vull dir que de protocol no en té la Generalitat cap, vull dir.
No, és que a més estava pensant, clar, amb les temperatures que no baixaven dels 40 graus, és que els viatges a buscar aigua poden ser continus, perquè mira, que et regi aigua per dutxar-te, encara, vull dir, ja està bé, però, clar, la quantitat d'aigua que es necessita per beure és molt superior a l'habitual.
Correcte, i després que per una part la Generalitat te diu que no surtos de casa en hores de calor, i quan venia el camió venia de 11 a les 5 de la tarda.
D'11 a 5 de la tarda, és a dir, en ple bat de sol a fer cua, no sé si tant, però vaja, estar en fila sota el sol esperar per agafar aigua.
Hi ha moltes fotografies que corren per les xarxes, vull dir, la gent fent cua com un tercer món, vull dir, era algo fora de sèrie, vull dir, la gent ni s'ho creia ni van dir, bueno, és que no podem fer res més. I vull dir, nosaltres perquè el primer dia vam donar cubes, i hi ha molta gent que, oh, que és el millor, ai, cubes, vam donar...
Les garrafes.
I això va ser la solució.
Clar. El que més greu sap de tot, a més, alcalde, és que això sigui per una... És a dir, perquè s'ha fet malbé l'aigua del pantà per un vessament il·legal d'herbicida o de pesticida?
Jo crec que no. Vull dir, el problema és que els pesticides, herbicides, ja fa molt temps que se van tirant. Resulta que clar, ara hi ha molt poca aigua, això aflora molt més, i jo crec que és per molta falta de manteniment del pantà de l'Utxesa. Vull dir, l'ACA abans feia manteniments, ara no en fa gens de manteniment, els rius estan com estan a tots els postos. Vull dir, l'ACA l'únic que és, jo crec que l'únic que fa és recaudar i no acaba d'invertir tot el que està recaudant.
Veig, alcalde, que la seva relació amb l'ACA deu ser dolenta de fa un temps ja, eh?
Bueno, jo el problema que tinc és que digui la veritat. I això, vull dir, hi ha molts polítics que li sap greu. Jo, al meu poble, el primer és el meu poble. I si tinc de dir el que tinc de dir, ho dic. Vull dir, no tinc d'amagar res perquè, vull dir, jo no visco de la política. Vull dir, ells sí, perquè, vull dir, tenen tots postos i tots han de callar. Però jo no visco de la política i crec que els polítics, al pas que va, perdrem hasta la il·lusió d'anar a votar, vull dir, la gent dels pobles.
Confien que avui l'analítica surti bé?
Home, confiem que l'analítica, si no surt bé, sortirà molt millor. Vull dir, ara ha anat baixant, jo crec que en 3 o 4 dies podrem saber si l'aigua és potable ja.
3 o 4 dies, eh? Però això vol dir encara garrafes pràcticament fins a Sant Joan.
Correcte, nosaltres, vull dir, demà tornem a repartir garrafes i anem fent així, vull dir, un dia, dos dies, un dia garrafes, vull dir, anem fent així.
Des del punt de vista dels incendis, i amb això acabaria, alcalde, està amoïnat pel seu municipi, dic perquè si m'està parlant d'aquestes temperatures tan altes, no sé com tenen els conreus i la zona forestal del municipi.
Nosaltres, el tema del foc ja el vam patir el 2019.
Sí.
El que passa és que nosaltres portem moltes sin que se treballin, vull dir, aquí perquè el 100% viu de la terra, vull dir, aquí són tot és verd, vull dir, es va treballant. El que passa és que falta molt gestió forestal, vull dir, s'està parlant molt, però tots són reunions i resulta que no hi ha euros per ficar damunt de la taula per anar als boscos, vull dir, als boscos. Per molt, tothom sabem el que tenim de fer, però resulta que ningú ho desplega perquè la partida econòmica no està. I això va amb uns quartos, però ja ho saben. Però vull dir, el problema és si no ho fiquem una partida damunt de la taula, ja podem fer moltes reunions polítiques que no en sortirem, perquè vull dir, de reunió la feina no es fa, vull dir.
L'Òscar Acero és l'alcalde de Bovera. Alcalde, gràcies per haver-nos acompanyat. Molta sort i que tan aviat com sigui possible us diguin que podeu tornar a utilitzar l'aigua que surt de l'aixeta per beure o per cuinar.
Ara, te volia comentar una cosa.
Digue'm, sí.
Si tenim un problema que l'ACA suposa que volrà cobrar l'aigua que no s'ha estat subministrant, que no és dolenta,
sí.
I la gent del poble diu que no la vol pagar i ho trobo correcte.
Però què vol dir? L'aigua que surt per l'aixeta, vol dir?
L'aigua que està sortint a la veixera, que és dolenta,
sí.
Consumo, suposo que l'ACA la voldrà cobrar. Crec que tindrà algun pensament de dir, bueno, aquests dos mesos no els cobro o faig algo tindrà de fer, perquè si no, vull dir, aquí hi haurà un defecte, també, vull dir.
Vostè ho ha plantejat, això, a l'ACA? O els hi ha preguntat? O els ha dit, escolta, amb això què farem?
Ho ha plantejat i no s'ha dit que ja diran algo, però vull dir, el fet és que ells no poden cobrar una aigua. És com si vas a la botiga i compres una cosa caducada.
Clar.
Està en mal estat i no ho poden cobrar. Així que no sé què, a veure què és el que està passant.
Té previst alguna reunió amb l'ACA en aquests pròxims dies per parlar d'això o li van dir ja ho trobarem?
No, vam dir que ja en parlem, perquè vull dir, últimament l'ACA li costa molt agafar el telèfon, perquè vull dir, han trucat molts veïns i és normal, vull dir, hi ha una inquietud i l'ACA ja perquè ni contesta, vull dir.
Doncs, alcalde, fem una cosa, deixem-nos uns dies, si vol, i d'aquí 10 o 15 dies tornem a parlar i ens explica a veure com ho tenen, aviam si tenen ja una resposta, si li ha agafat el telèfon algú de l'ACA i tenen una resposta.
Doncs pues moltes gràcies.
D'acord? Moltes gràcies, alcalde. Que vagi molt bé, molt bon dia i molta sort. L'Òscar Acero, que és l'alcalde de Bovera, ens explicava quina és la problemàtica. Em sembla que es deu assemblar força al que està passant i ha passat també a l'Albi, aquesta altra població de les Garrigues. La seva alcaldessa és l'Anna Figueres. Alcaldessa, com estem? Bon dia.
Bon dia, Anna Feliu.
Anna Feliu, ah, perdoni. Mira, m'han passat el cognom malament. Anna Feliu, l'alcaldessa de l'Albi, disculpi.
CPRF, no.
Com esteu pel que fa a l'aigua vosaltres? No sé si heu pogut escoltar el que ens explicava l'alcalde de Bovera, si esteu en una situació força semblant, amb algun punt diferent.
Sí, ara estava escoltant el que deia el company, l'Òscar, doncs la situació és la mateixa, de fet, bé, des de ja fa més de 15 dies, no, ara, que estem així, amb aigua, doncs, com deia ell, que tenim aigua a l'aixeta, però que no és aigua bona, i malgrat això, doncs, l'acabem pagant com si fos bona, això que deia ell del preu, no?, perquè l'aigua no és potable i, per tant, doncs, hem d'anar subministrant aigua als veïns perquè la puguin fer servir per beure i per cuinar.
Això ja us havia passat abans, és a dir, que al pantà d'Utxès es detectessin alts nivells d'herbicides o de pesticides o alguna altra substància i que us diguessin, ep, durant una sèrie de dies no es pot consumir aquesta aigua?
Així ens hi havíem trobat fa un mes.
Fa un mes,
enrere, sí, ja havia passat un període semblant, que en aquest cas va ser potser una setmana o així, i llavors sembla que la cosa es va arreglar i ara hi hem tornat. I, clar, aquesta vegada ja és molt més duradera. Ara, clar, o sigui, a nivell així de productes fitosanitaris sempre n'hi havia hagut, el que passa